Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La grip continua pujant amb 299 casos per cada 100.000 habitants, superant ja el nivell de transmissió moderat. Bona tarda, soc Carlos Losada i segons el Departament de Salut es preveu que el pic de contagis arribi d'aquí una o dues setmanes, ja que el nivell de transmissió va a l'alça amb la gent gran i els menors de 4 anys com a col·lectius que s'han de protegir més, ja que la cobertura vacunal d'aquests grups no és tot l'alta que seria necessària. I és que la grip i altres virus respiratoris estan generant ja una pressió molt alta en les urgències dels principals hospitals catalans, per exemple, el Clínic, l'Arnau de Vilanova, el Joan 23, el Taulí de Sabadell, el Trueta o l'Hospital de Sant Pau. També els centres d'atenció primària estan veient molts quadres virals amb febre, la majoria dels quals semblen grip, però podrien ser un altre virus respiratori, com per exemple la grip B amb símptomes intestinals, mentre que la Covid es manté en un nivell de transmissió, diuen els experts, força baix. Dels centres d'atenció primària en parlarem aquesta tarda a la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Aquest matí, Herrera en Cope Catalunya i Andorra, hem visitat l'Hospital del Mar per veure quina és la situació en aquest important centre sanitari de Barcelona. Amb el Sergi Tor ha estat el doctor Juan Pablo Urquejada, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Quina fotografia t'ha fet el doctor Urquejada?
Doncs ha fet una fotografia de que hores d'ara estem amb uns nivells de contagis de grip molt similars als que hi havia abans de la pandèmia del 2020 en del coronavirus. Ara s'ha d'estar a l'expectativa de la evolució del virus de la grip en les pròximes setmanes amb un major risc de contagis. És cert que alguns hospitals catalans estan acumulant hores d'espera per un col·lapsat a servei d'urgències. Això no està passant hores d'ara encara a l'Hospital del Mar, però s'ha d'estar amatents. El responsable d'aquest servei d'infeccioses de l'Hospital de Barcelona, Juan Pablo Urquejada, apunta que cada gener els serveis d'urgències dels hospitals catalans pateixen una saturació que pot derivar puntualment en col·lapse i reclama mesures preventives per evitar contagis.
La quantitat de persones que van a les urgències i que saturen les urgències, etcètera, etcètera, és un clàssic de la medicina en aquestes èpoques de l'any. Vull dir que no ens hem d'espantar ni tampoc ens hem d'estranyar. Ara sí que és cert que si les mesures preventives, que si les mesures preventives, especialment la vacuna, s'apliquessin amb més major difusió, no? A nivell de la població, probablement potser no tindríem tants pacients a les urgències.
El doctor Urquejada ha parlat de la vacuna de la grip. Les mesures preventives ja són conegudes per tothom. Primer la vacuna, després, d'una manera més senzilla, neteja de mans i la mascareta en espais concorreguts amb poca ventilació. Fàcils mesures que et poden estolviar el mal tràngol de patir una grip. Però en quant a la vacuna d'aquest hivern, les dades són dolentes, fins i tot en població vulnerable. Un 64% de majors de 80 anys sí que estan vacunats, però un 36% no. I amb la franja de 70 a 79 anys, únicament el 51% d'aquesta franja tenen la vacuna, en aquest cas, amb el seu cos. La meitat de 70 a 79 anys tampoc s'han vacunat. Per tant, un volum molt limitat. El doctor Urquejada reconeix que hi ha un cansament de la població.
La ciutat està esgotada, no? Jo ho entenc, el tema de la Covid va ser un tema pesadíssim, cada dia hi havia notícies, que si les mascaretes, ara sí, ara no, ara les traiem, ara les posem, hi ha un esgotament que jo ho entenc, no? No justifico, però sí que es pot entendre, no? Ara, la realitat la tenim aquí. Crec que com a societat no hem acabat d'aprendre que els virus respiratoris es poden previndre la transmissió, es pot previndre la malaltia.
Aquesta prevenció és la clau i també canvia una percepció de lleugeresa equivocada. La grip és una malaltia seriosa amb quadres de febre alts i perillosa pel nostre estat de salut. La vacuna i aquestes mesures de neteja de mans i mascareta són les millors eines i gens complicades per evitar contagis o minimitzar el seu efecte al nostre cos.
I ara entrevistem a Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Senyor Mendioroz, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Havíem la fred, les reunions familiars, d'amics, companys de feina, han fet pujar els últims dies de Nadal, doncs com sempre passa, els contagis de la grip, i això es nota ja en alguns hospitals de Catalunya. Encara no s'ha aconseguit, diuen els experts, el pic, però s'espera que arribi ben aviat d'aquí un parell de setmanes aproximadament. Senyor Mendioroz, la situació ara mateix del tema contagis, del tema grip, quina és a dia d'avui?
Doncs ara cada any, el que estem veient, no, és, diguem, la fase ascendent del pic epidèmic habitual de la grip, que s'espera d'aquí a una o dues setmanes, i ara mateix, bueno, la veritat és que tenim menys grip comparativament en temporades anteriors, i a més però també estem veient menys repercussió a nivell dels ingressos, perquè aquest any la vacuna que cobreix la grip coincideix bastant bé amb el que està circulant, i llavors probablement hagi tingut un impacte en la protecció de les persones que s'hagin vacunat.
Parlava vostè ara mateix de la vacuna, gent que s'ha vacunat, però també hi ha moltíssima gent que encara no s'ha vacunat. Per què, doctor?
Bueno, suposo que per múltiples causes, no? Principalment la baixa percepció de risc que tenim amb aquestes patologies, perquè al final afecten sobretot a persones grans i la majoria de la gent, diguem, no té conseqüències greus. I, bueno, és un tema recurrent, no? En que realment tenim una vacuna que pot estalviar complicacions greus en persones grans, però que malauradament, bueno, no s'utilitza tant com ens agradaria.
Ja. Doncs és una pena, perquè segons diuen els experts, la vacuna d'aquest any és molt, molt efectiva per la grip que tenim ara mateix, no? Vull dir que caldria fer una crida a que la gent s'animi i es vagi a vacunar com més aviat millor, no? Si no ho ha fet, o què?
Sí, encara jo crec que, no, tenint en compte sí. que tenim un elevat nivell de transmissió, que queden almenys un par de setmanes de circulació elevada fins a arribar a pic, i després del pic, no, tot el que és la baixada, que també té una capacitat de transmissió important, jo crec que encara és un bon moment, o és un bon...
Ja toca.
Hauria estat millor que fos abans, però si no s'ha fet, ja tocaria fer.
Hi ha, doctor Menjarot, dos grups de persones del risc, que són les criatures, nens petits i sobretot gent gran, no?, en aquest sentit.
Sí, sobretot la gent gran, que és el que, no, quan la grip afecta o bé per causa directa d'una infecció respiratòria o per una descompensació de la patologia basal que pugui tenir, ja sigui una diabetis, una insuficiència cardíaca, no, una patologia de base, són les que realment poden tenir més complicacions i més possibilitat de tenir que anar a un hospital en aquestes fetges i tenir conseqüències més greus.
Em pot confirmar, doctor Mendioroz, que hi ha una franja d'edat de gent gran entre 70 i 80 anys que presenta un índex de vacunació més baix del que hauria de ser aconsellable, perquè estan en una franja d'edat preocupant?
Bueno, és preocupant, sí. La veritat és que és el grup que normalment més es vacuna. El que passa és que a nosaltres ens agradaria tenir cobertures de gairebé 90-100%, seria l'ideal, i realment estem una mica lluny d'això, no? Estem parlant d'un 60-50, depenent dels grups d'edat, és a dir, una de cada dos, una de cada tres, o sigui, dos de cada tres, però realment ens agradaria més que fos més alt, i més en aquesta temporada que ja dic que la vacuna coincideix molt amb el que genèticament han analitzat els virus i el que està circulant.
Estem parlant de la vacuna contra la grip. La vacuna Covid, com està ara mateix? S'ha relaxat també el tema de la vacuna Covid, o el fet de que hagi passat tant temps ja?
Bueno, la vacuna de la Covid normalment es recomana de manera simultània, la majoria de la gent ho fa, està una mica per sota, en tot un 5% per sota de lo que seria la vacuna de la grip, però bueno, ara mateix és veritat que el Covid no està circulant, que la percepció del risc ha baixat, però també hem de tenir en compte que això passa precisament perquè ens vacunem i perquè ens anem immunitzant, i llavors la repercussió que té ara mateix és gairebé residual.
Continua sent aconsellable a dia d'avui, quan tenim una afectació respiratòria, usar la mascareta, doctor?
Especialment si es va visitar o es tindrà contacte amb una persona vulnerable, evidentment. Si en el moment en què nosaltres tenim símptomes d'una infecció respiratòria i no donant les dades en les que estem, i si anem a veure una persona vulnerable que podem descompensar la seva patologia, sempre estaria recomanat el posar-se la mascareta per evitar, no, durant el temps que estem amb ells, reduir el contagi, a banda d'altres mesures com podria ser el retard de mans, trobar-nos en espais oberts, aquest tipus de mesures reduir la possibilitat de contagi.
No oblidar aquestes normes bàsiques que ens vam inculcar tots durant la pandèmia de la Covid. Parlant de pandèmies, doctor, i ja per acabar, la grip aviar se'n parla molt. Hem d'estar preocupats?
Sí, jo crec que hem d'estar preocupats en el sentit que és un virus que estem veient que ha canviat una mica el patró de transmissió que tenia. Inicialment afectava sobretot aus salvatges i a vegades aus de corral. Ara sí que es perpetua entre aus de corral i salvatges i està afectant sobretot a mamífers i, per tant, té una repercussió a nivell de lo que és tant les explotacions agrícoles, diguem-ne, no?, d'animals com la pròpia fauna salvatge, que es preocupa perquè, a més, sabem que quan més circula un virus, més capacitat té de mutar i existeix la possibilitat de que pugui donar, no?, un salt important en quant a que afecti a humans i es pugui transmetre a humans. Encara no ha passat, així que hi ha casos de persones que s'han contagiat, que han tingut contacte amb animals, però encara no de persona a persona. I això és el que, bueno, hem de monitorar i hem de monitorar molt a prop per veure si al final s'han de fer actuacions adicionals.
Molt bé. Doncs, Jacob Menlloró, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Gràcies per atendre's. Bona tarda i molt bon any, doctor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escoltar el doctor Menlloró, si no us heu vacunat de la grip, doncs demaneu hora i feu el més aviat possible. Ja la tenim aquí present des fa uns quants dies i el pic estarà a punt d'arribar d'aquí un parell de setmanes, segons ens acaba d'explicar. Com sempre, a aquesta hora arriba el moment ja d'obrir l'àrea de serveis. I ho fem parlant de la previsió, aquesta previsió del temps, clar. Aquesta setmana vindrà marcada per una pujada de la temperatura que es notarà sobretot entre dimecres i dijous. A finals de setmana recularan una mica aquestes temperatures, però tot i això es mantindran per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. De pluja n'esperem ben poc, a tot estirar, alguns ruixats molt febles al Pirineu dimecres i dijous. També bufaran el vent, especialment a les comarques del centre i del sud de Catalunya. Sàpiguem ja com està la xarxa viària a hores d'ara amb el Marta Carró. Endavant, Marta.
Hola, molt bon dia. Comencem destacant que es troba tallada la GI-600 a Tordera en tots els sentits de la marxa per un accident. També hi ha complicacions a l'autovia 2 per un altre, per un vehicle variat que talla un carril, la Santa Coloma de Cervelló, en direcció Barcelona. Això provoca 2 quilòmetres de cua en aquesta autovia 2 i també de retruc que afecta l'enllaç de la B23 amb l'autovia 2. També a la mateixa autovia, amb la mateixa B23, hi ha cues entre el Papiol i Castellbisbal, en aquest cas en sentit Martorell. També això ve de retruc d'un accident que hi ha a l'autopista P7 per un accident que dèiem que talla 2 carrils en sentit Girona a la P7 al Papiol. A banda d'això, comentar-vos que també hi ha cues habituals a la P7 i a la B30 a Barberà en sentit nord, en sentit Girona. D'avui això és tot, des de Catalunya Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La grip és una de les notícies importants d'avui. L'altra és l'inici de les rebaixes d'hivern. Aquest matí hi ha bullici, i aquesta tarda també a botigues i centres comercials, per una campanya que arriba després d'un Nadal molt bo pel que fa vendes. Hi ha menys estoc i menys peces d'abric que s'han venut en temporada, a diferència de l'any passat. Però, com sempre passa, quan anem de rebaixes no ens hem de tornar bojos comprant. S'ha de planificar. Veritat, Clàudia Cifuentes?
Està previst que enguany de mitjana els espanyols gastin uns 160 euros en les rebaixes del mes de gener i els catalans seran els que més hi aniran a comprar. Per evitar consumir excessivament, la Emma Guillem, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, recomana fer una llista del que necessitem o volem comprar abans d'entrar a la botiga per evitar comprar en excés. Una vegada ja a l'establiment, ens hem de fixar en les etiquetes.
Tu pots, la rebaixa, el producte ha de ser el mateix. No pot canviar ni la qualitat del producte, d'acord? Ni tampoc les garanties del producte, independentment de l'època de l'any.
D'acord.
És a dir, només es té que rebaixar el preu. I dintre de la rebaixa del preu, tenim que tenir en compte que sempre es té que posar el preu inicial i el preu rebaixat.
Per a aquells que van a les botigues a bescanviar alguns productes rebuts durant les festes, recomana tenir en compte que no totes les botigues tenen les mateixes polítiques de canvi i cal comprovar-les abans de comprar o retornar.
És important saber el període de temps. És a dir, no totes les tendes tenen l'obligació, de fet, la gent se n'oblida, que tu no t'agradi o que tu et compris, m'ho invento, un aspirador i després no t'agradi, la tenda, no, l'establiment no té l'obligació de canviar-te'l.
Cada establiment té la seva política i cal llegir-la atentament, però l'Emma Guillem remarca que és obligació de la botiga fer visible les condicions del bescanvi i que les tingui clares el consumidor. Les rebaixes online i presencial han iniciat aquest matí.
Gràcies, Clàudia. Catalunya i Barcelona s'han convertit en un hub d'atracció d'investigació enorme. Ho ha dit el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, al programa Converses, on també ha demanat als partits polítics acordar una llei educativa de mirada llarga. Això després que els informes PISA han deixat en evidència que l'educació catalana no va gens bé. Marc Puerto.
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, assegura que Catalunya i Barcelona s'han convertit en un hub d'atracció de recerca enorme i que s'ha explicat molt poc. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Guàrdia ha afegit que al voltant de l'àrea metropolitana de la capital catalana existeix un anell d'estructures de recerca, tecnologia i innovació de qualitat espectacular, en les seves paraules.
Barcelona és una estructura que atrau en l'àmbit de la biomedicina, en l'àmbit de les noves tecnologies, en l'àmbit de les medicines avançades, de les medicines personalitzades, de la pediatria, de la neurociència, de la bioenginyeria, atrau una quantitat de talent enorme, enorme, enorme.
En aquesta mateixa línia, el rector ha posat en valor que la Universitat de Barcelona és la primera d'Espanya en patents derivades de la recerca.
La Universitat de Barcelona és la primera institució en aquests moments en l'Estat amb patents derivades de recerca. Aproximadament en gestionem a l'ordre d'unes 10 patents cada any. O li puc donar una altra dada. La Universitat de Barcelona genera spin-off, és a dir, derivades de recerca vives, solem oscil·lar entre 40 i 50. Per què dic oscil·lar? Perquè l'objectiu de la Universitat de Barcelona no és mantenir aquestes empreses, és generar l'estructura de gestió i que volin.
Joan Guàrdia ha instat els partits polítics a acordar una llei educativa de mirada llarga davant les consecutives reformes educatives i els resultats de les últimes edicions dels informes PISA, que han deixat al descobert la situació absolutament dramàtica de l'educació a Espanya. Tot i això, el rector de la UB ha qualificat de mantra que les universitats siguin una fàbrica d'aturats.
Les dades que manega l'Agència de Qualitat Universitària indica que els nostres egressats i egressades abans dels 3 anys estan en ocupacions més del 80% i amb algunes disciplines en el primer any. D'acord? Per tant, l'educació superior com a concepte és una vacuna meravellosa per prevenir el fracàs no laboral, sinó personal.
Preguntat sobre la convivència lingüística a la UB, el rector ha assegurat que hi ha un equilibri adequat com ha de ser una universitat internacional. Guàrdia ha explicat que la diversitat lingüística no s'imposa, s'afavoreix i en aquest sentit ha remarcat la normalització de l'ensenyament en anglès en la seva universitat.
Gràcies, Marc. I amb el retorn a la normalitat després del parèntesi de Nadal, la consellera d'Economia, Alícia Romero, inicia avui una ronda de converses amb els grups parlamentaris i també la societat civil per explicar els pressupostos de la Generalitat per al 2025. Romero, en declaracions a la televisió de la Generalitat, ha recordat un cop més que Esquerra i els Comuns són els socis prioritaris de l'executiu i està confiada en arribar a un acord. Amb els Comuns s'ha avançat molt i amb Esquerra, Romero està a l'espera que els independentistes designin un equip negociador. Mentrestant, ha dit la consellera d'Economia, parlaran amb entitats socials i amb la resta de formacions parlamentàries, menys amb les que, diu ella, difonen discursos d'odi.
Nosaltres el que comencem a partir d'avui ja és una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris de nou per continuar i a més també amb la societat civil. Volem fer reunions doncs, amb taula del tercer sector, entitats culturals, esportives, agents socials i econòmics amb qui ens veiem aquesta tarda en el Consell de Diàleg Social, justament doncs, també per començar a treballar amb ells.
La consellera Romero ha negat que Catalunya sigui un infern fiscal i ha demanat al govern central que publiqui les dades d'execució pressupostària. I encara una altra notícia referida al govern, aviam quines conseqüències té, perquè el president de Renfe, Raúl Blanco, ha comunicat aquest dimarts que dimiteix del càrrec per motius personals. La renúncia es farà efectiva el dia 14 de gener. Blanco va arribar a la presidència de l'empresa ferroviària al febrer de 2023 després de ser cessat com a càrrec del Ministeri d'Indústria i ha hagut de fer front a un període marcat per problemes tècnics i els incidents a Rodalies de Catalunya. El polític català, del PSC concretament, dimiteix en plenes negociacions pel traspàs de Rodalies que s'ha de començar a concretar les pròximes setmanes. Arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'explico com és que 8 de cada 10 viatgers desconeixen el dret a indemnitzacions si el seu vol s'anul·la per una vaga o per circumstàncies extraordinàries. Minut i mig de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Aló, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 84% dels usuaris que han sofert la cancel·lació d'un vol diu que la companyia no el va informar del seu dret a rebre una compensació. Ho contempla una enquesta de Facua que t'explica el Ricard Álvarez.
Sí, i una enquesta de l'Associació de Consumidors Facua ha conclòs que el 78,9% dels viatgers d'aerolínies afectats per l'anul·lació d'un vol arran d'una vaga de treballadors o circumstàncies extraordinàries com una avaria tenen dret a compensacions des dels 250 fins als 600 euros en funció de la distància del trajecte, tal com estableix el reglament europeu. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, explica que tot i aquest dret, la majoria no té la percepció que puguin ser indemnitzats per aquests casos.
Y nos encontramos con que el 79%, es decir, 8 de cada 10 pasajeros, desconocen que una huelga les da derecho, si se cancela el vuelo, a recibir las compensaciones de 250 a 600 euros que establece el reglamento europeo, al igual que lo establece para otros tipos de cancelaciones, por ejemplo, por averías en el avión. Los consumidores tienen la noción en un alto porcentaje de casos de que no les asiste ese derecho y realmente sí, porque no se da una circunstancia extraordinaria en el caso de una huelga que pueda eximir a la aerolínea del pago de esas compensaciones.
Les quantitats són establertes per la normativa europea i estan fixades en 250, 400 o 600 euros en funció de la distància del vol o si la durada de l'espera excedeix les 3 hores. Segons l'enquesta, dels qui sí sabien que tenen dret a una indemnització, el 40% desconeix totalment les quanties y es aquí donde las compañías también aprovechan para ofrecer menos dinero.
Se pueden encontrar con el engaño, y de hecho tenemos datos concretos, con el engaño de una aerolínea que les ofrezca, por ejemplo, 150 euros como compensación, con lo que ellos piensan que les asiste un derecho y que se ha cubierto, pero al desconocer la cuantía les toman el pelo y les dan una cantidad inferior a la que establece la normativa.
En relació a l'equipatge, el portaveu ha detallat que el 78,7% no sap que el PIR és el document que cal complimentar des del mateix aeroport en cas de pèrdua i que serveix després per acreditar que si no apareix es té dret a una compensació. Paral·lelament, ha recordat que les aerolínies han de fer front a les despeses que comporti la pèrdua d'equipatge com la compra dels articles de primera necessitat, encara que la maleta aparegui 24 o 48 hores més tard.
Seguim explicant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya Andorra i temes que et poden interessar, com per exemple que avui estem parlant de les persones amb trastorns obsessius compulsius, més conegut com el TOC. La major part d'ells tenen un patró de pensament i pors no desitjades, en podem dir obsessions, que provoquen comportaments repetitius i que impacten a les activitats de la seva vida diària i també que els causen un gran sofriment emocional. A pesar de que es tracta d'un trastorn que pot ser molt greu i molt invalidant, s'acostuma a banalitzar molt sobre ell. Així, moltes pel·lícules i sèries presenten les persones amb TOC com a maniàtiques i extravagants, que han de fer accions com, per exemple, tocar diverses vegades una mateixa cosa o saltar les rajoles de color per quedar-se tranquil·les sense pensar que aquesta representació no fa més que menysprear un trastorn que causa, com deia, molt sofriment i perpetuar l'estigma cap a aquestes persones. Viure amb el trastorn obsessiu compulsiu és enfrontar-se a un desafiament constant en les activitats més simples de la vida quotidiana. El TOC no sols afecta les tasques diàries, sinó que també té un impacte molt profund en les relacions personals i familiars. Ho hem analitzat aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, amb el psicòleg especialista en aquest trastorn, el Ramon Cobo. L'ha escoltat la Mar Puerto.
Sí, a vegades hi ha esdeveniments concrets que fan que aparegui el TOC, un accident de trànsit o, per exemple, obsessions que van per èpoques i que podrien ser, per exemple, preocupació per les catàstrofes naturals o por a la mort, entre d'altres, i que poden durar mesos o fins i tot anys. Ramon Cobo, psicòleg especialista en aquest trastorn i que treballa amb l'associació, explica que no s'ha de confondre el TOC amb les manies.
La mania seria una cosa més com voluntària, no? Com una cosa que jo vull fer, doncs perquè l'he fet sempre així, o em dona certa seguretat. No, quan parlem del trastorn obsessiu compulsiu hi ha un patiment, ja et dic, que a vegades és molt profund i molt sever. Va molt més enllà d'una mania o d'una elecció.
A més, moltes persones també tenen ansietat, depressió, trastorn de l'espectre autista i fins i tot trastorns de la conducta alimentària. Però com es detecta el TOC? Té cura? Existeix avui en dia un tractament?
El TOC és un trastorn crònic. Aleshores, parlar de cura ho hem de contextualitzar, ho hem de posar entre cometes. La persona que té TOC tindrà TOC sempre, però això no vol dir que sempre hagi d'estar amb els mateixos nivells d'angoixa. Pot passar èpoques asimptomàtic. I tot això, com hem dit, depenent de les diferents gravetats que pugui tenir, eh? Però cura que desaparegui, no. Quan la persona té uns pensaments que el fan patir, que apareixen contínuament, que encara que es resolguin, tornen a aparèixer, ens hem de posar en alerta. Són pensaments negatius i aleshores apareixen les compulsions de tipus repetitiu, de tipus neteja, de tipus comprovació, començar a fer preguntes per estar segur d'alguna cosa, i aquesta seguretat mai arriba.
Per tant, podem dir que es tracta d'un trastorn incapacitant fins al punt d'anul·lar la vida d'aquella persona.
Guillem, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets una persona que conviu amb això que es diu un trastorn obsessiu compulsiu, conegut també com a TOC. Explica una mica als oients quina edat tens i com vas començar a notar aquest trastorn.
Bueno, tinc 43 anys i vaig començar a notar aquest trastorn just poc abans del 2019. Hi ha gent a qui li diagnostiquen molt abans i a mi em va tocar, doncs, molt més tard a la meva vida.
I escolta una cosa, com és el teu dia a dia? Com t'afecta el teu dia a dia?
Doncs és una lluita diària, perquè el TOC és un trastorn que et situa en unes circumstàncies en les que tu no vols estar i bàsicament el que fa és aplicar idees irracionals a la teva vida, idees catastrofistes i et fa el dia a dia molt difícil.
Et dona, m'imagino, que un molt mal viure. Aquest tema, aquest trastorn, t'ha comportat problemes en el món, per exemple, laboral, que tu estàs ara?
Sí, no tant per temes d'incomprensió, perquè tampoc és una cosa que vulguis airejar, que vulguis dir, i per tant has d'escollir molt bé a qui li pots dir, però sí que és veritat que igual que interfereix en el teu dia a dia, evidentment interfereix en el teu món laboral, en el teu dia a dia laboral, i t'impedeix dur a terme doncs, les tasques més senzilles.
Tu creus, Guillem, que és un trastorn poc conegut, molt greu, has dit, i que sovint es banalitza, se li dona poca importància, poder, com ho veus?
Sí, es confon molt amb manies, i es parla molt de persones que tenen moltes manies, i en general el TOC es parla molt també de tinc un TOC, tinc aquest TOC, però sense conèixer exactament quin és el patiment que hi ha darrere.
I escolta, com es gestiona aquest patiment del que ens parles? Suposo que deu ser complicat, no?
Com, perdó?
Que com gestiones aquest patiment del que ens parlaves ara? Deu ser complicat, no?, el dia a dia, gestionar aquest neguit, aquest patiment?
Sí, afortunadament ho puc fer amb ajuda del psiquiatre i de la psicòloga. I, és a dir, es necessita una teràpia ben conduïda, professional i amb especialistes en TOC, que és una cosa que és molt poc comú trobar-la.
La sanitat pública dona resposta a aquest trastorn, Guillem?
En psiquiatria, sí. La referència per adults és l'Hospital de Bellvitge, i la referència per infants i adolescents, que jo sàpiga, és el Clínic. Però els terapeutes, els psicòlegs professionals en TOC van per la privada.
No hi ha cap tractament a dia d'avui per combatre aquest trastorn?
Sí. Aviam, des de psiquiatria s'aposta cada vegada menys per la medicació, però, evidentment, la medicació és una crossa necessària per poder caminar amb el TOC. I el tractament més eficaç és combinar això amb el que se'n diu exposició en prevenció de resposta. És l'EPR, que això es fa amb el psicòleg. I és un dia a dia picar pedra. Es cronifica, diguéssim que és una situació que és crònica, però es pot millorar.
Dius que fa 2 anys que has començat a tenir aquest trastorn que es diu TOC. Va ser així de sobte? Va haver algun símptoma abans o va ser de cop i volta, Guillem?
Hi va haver un detonant. Hi va haver un detonant i va ser una situació laboral extremadament estressant i es va disparar el TOC. Jo, ara mirant enrere, puc dir que ja es podien veure senyals abans, però evidentment no podia saber que em detonaria el TOC.
Clar, abans parlaves de com gestionar aquest patiment que tens habitualment. M'imagino que aquí el paper de la família és molt important, no?, el suport de la família, Guillem.
És vital. Per desgràcia, hi ha moltes persones que estan soles, que no tenen aquest suport, que abans parlàvem, em preguntaves pel tema de la comprensió.
Sí.
I hi ha moltes persones de l'entorn que malauradament no ho entenen. Jo, en el meu cas, tinc una família meravellosa que ho entén i que em dona suport.
I com ha impactat en el teu voltant familiar doncs aquest trastorn que tu tens? Com ha afectat a la vida familiar? Ha canviat moltes coses?
No ha canviat l'essencial, que és... Però sí que és veritat que ha obligat als familiars a adaptar-se a la nova situació, a comprendre quin és el trastorn que jo tinc. I el més complicat de tot, doncs, a fer a intentar fer front de la millor manera possible a les crisis que tinc, perquè l'ansietat que provoca el toc és molt forta i de vegades doncs un no està en la millor situació possible i la família pateix.
Molt bé, Guillem, doncs escolta, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, molta força per continuar endavant i segur que te'n pots sortir, Guillem, val?
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per atendre la trucada. Molt bona tarda.
Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ja està amb nosaltres el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Com sempre, les 3 i 5, Esports Cope, molts fronts oberts a Can Barça. Jo no sé per on començareu.
Doncs començarem pel gran tema, que continua sent el tema de les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Avui és un dia important perquè avui el Barça finalment ha sol·licitat ja la cautelar al Consejo Superior de Deportes, que haurà d'estudiar el cas i pronunciar-se en els propers dies. Si ho fa rapidíssim i el dictamen fos favorable al Barça, fins i tot aquests futbolistes podrien disputar demà la semifinal de la Supercopa d'Espanya. Jo ho veig altament improbable. Després s'obre un altre marge d'un període de 4-5 dies més, durant els quals, si el CSD fallés a favor del Barça, aquests jugadors podrien jugar la final de la Supercopa d'Espanya, que juga aquest diumenge a l'Aràbia Saudita, sempre i quan el Barça es classifiqui per aquesta final. Toca, per tant, esperar. Si aquesta via no surt bé, al Barça encara li queda la via de la justícia ordinària. Un altre front obert és el tema de la moció de censura. Finalment, no l'ha presentat aquest matí Jordi Ferrer. No s'ha presentat a les oficines del Camp Nou per presentar aquesta moció de censura. L'han frenat els grups d'oposició, però pinta a que més d'hora que tard hi haurà d'una forma o d'una altra moció de censura contra Joan Laporta. I a tot això, l'equip s'entrena aquesta tarda allà a l'Aràbia Saudita preparant aquesta semifinal de Supercopa d'Espanya de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta tarda escoltarem a Hansi Flick i a Rafinha i a Mal estarà en condicions de jugar aquest partit. Al Girona la notícia és que marxa el porter Pau López, torna al Marsella per tornar a sortir cedit. En clau espanyol escoltarem a Jofre Mateu. En bàsquet hi ha partit de Lliga CB avui entre el Girona i el Barça, partit clau pel Barça, que està en plena lluita per classificar-se per jugar a la Copa del Rei, i tenim també partits de vuitens de final de la Copa del Rei de futbol sala, partit únic, Osasuna-Barça i Santa Coloma-Palma.
Agenda completíssima, Esports Cope, 3 i 5 minuts, bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia d'aquesta cadena d'emissores Cope, Catalunya i Andorra. Continua l'actualitat, d'aquí uns instants arriba Pilar García Muñiz a la tarda i ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.